2009...
M'estàs dient que el 2007 no caminava.
Ja tenia problemes de mobilitat.
Ostres, doncs... Sembla que ha tingut molts problemes a l'esquena, Julio Iglesias.
Home, m'estàs dient... O sigui, fa un munt d'anys que no camina, doncs ara ole...
Doncs un fill...
Sí, no, clar, un fill que ha de dir.
T'imagina't el documental, què diran?
Clar, un documental pagat per la família.
Bueno, no ho sé, en qualsevol cas, això... properament a Televisió Espanyola. Una altra de les exclusives que ho avança, ho vaig dir al finals de mes de juny, se prepara l'aniversari dels 25 anys del Cròniques Marcianes.
Home,
bravo. Bravo.
25 anys. Ah, doncs molt bé.
Espera un moment que connectem amb el més enllà.
Avui no parem, eh? Ai.
Avui és un gasto de connexions.
Ai. Sardar, Sardar. Possí.
Connectem amb Possí.
Sardar.
Què tal, Possí?
Possí, esperant un Sardar.
Què?
Esperant un Sardar, Ampar, Manuela.
Ah, la Marta fa la traducció. Sí. No, no, feu una parella estranya, però feu.
Grande viene.
Possí, Cailà.
Tu muerto.
Què tal por arriba, Possí?
Pues muy hermoso.
T'has encontrado con risitas?
Ah, sí, mi arma, sí. Ay, ay, sí. Muy hermoso.
¿Cómo es allí? Sí. ¿Cómo es allí? Explícalo.
Pues más ligero.
Más ligero.
Sardar.
¿Qué?
Però vas d'un núvol a l'altre.
Amparo.
Dient això, Amparo.
I surt d'una nube a l'altra.
¿Qué?
Altra nube.
¿Qué?
Manuela.
¿Qué?
Què ha passat ara?
Que havia una nube, una nube delgada.
Ha fet una caiguda, això.
Bé, bueno,
puc explicar, sí.
Recuerdos, eh?
Tu muerto.
Quin noi.
Amparo.
Tanca.
Però qui era Amparo? Qui era Amparo? Qui era
Amparo? Doncs no sé, el que sigui, una amiga seva, jo que sé.
Amiga. Bé, doncs, al principi, al mes de juny, vaig avançar aquesta notícia, però vaig comentar que s'estava preparant un documental. Aquest documental ho anava a produir la productora del Carlos Latre, que té molt a veure amb Cròniques Marcianes, evidentment.
Clar.
Bé, la cosa és que finalment han arribat un acord amb Telecinco. No serà finalment un documental, sinó que, atenció, aquesta és la novetat, serà una gala presentat pel mateix Xavier Sardà, on repassarà amb una sèrie de convidats, tots els convidats, o almenys la majoria dels convidats que han estat al Cròniques, passaran per aquest programa i suposo que ho nutriran, evidentment, amb moltíssima...
I el Clapés, que no hi ha...
Bueno, és una de les coses que... Per això volia parlar amb el Clapés, a veure si l'han trucat
ara,
ja.
Ara torna.
Perquè si no conviden el Clapés, l'altre, no penso dedicar ni un minut, perquè, evidentment, el Toni forma part de la història del Cròniques i, sobretot, del començament.
I el Galindo, el Mariano Mariano...
Sí. Doncs perdona, una gala presentada pel Sardà amb una mica de Remember, això...
Pot estar bé.
Jo crec que sí. A molta gent interessarà, altra gent no, però Cròniques Marcianes forma part de la història de la televisió. T'agradi o més o t'agradi menys?
Escolta, vaig veure el diumenge a Joselito.
Sí.
El van portar a fiesta.
Està també, ole.
Mira-lo. Pero como un nugget.
No han remasteritzat les cançons perquè se senten fatal, eh?
Està muy bien. Bé, tiene la misma voz.
Bueno, jo no sabia, Marc, que el papa d'aquella època li encantava Joselito.
Sí, claro.
Quin papa era? El Joan Pau I? O l'abans de Joan Pau I? No, home, perdona, Joan Pau...
No, que fos Joan XXIII.
Joan 23?
Sí.
Per què repeteixen els papes? El repeteixen així, l'1, 2, 3...
Bueno, què vens a dir?
Bueno, doncs va dir que cantava les seves cançons. Hi havia una cançó...
El papa Juan 23.
Veus?
I va demanar cantar en una audiència privada al Vaticà.
Veus? Mira quina cançó.
Para saludar a José Manuel Parada y al invitado que se ha traído al chiringuito de Parada, les pido un aplauso para Joselito. ¿Cuál era la canción que le gustaba al Papa? Porque el Papa dijo, quiero conocer a Joselito.
A ver si la tenim, Xavi.
¿Qué canción era la que le gustaba al Papa?
Violino cigano, a mí me llamó el Papa, que era admirador mío, para cantarme él a mí.
Ah, ¿te cantó él a ti?
Mi violino cigano.
¿Qué tal cantaba?
Que yo lo tenía en castellano.
Ole no está, ¿eh?
Me hicieron ir a los estudios Roma y lo quise doblar en italiano lo que había grabado en español y me salió perfecto. Y él me llamó para cantarme a mí, ¿no? Y que cantaba muy bien.
Ah, cantaba bien el Papa.
Cantaba muy bien.
¿La canción cómo era?
Yo no canto ya.
Bueno... Vale, fins aquí tot bé.
Trobo que, o sigui, s'estableixen uns companys de llit estranyíssims, eh?
Té 80 anys.
Un papa amb Joselito,
sí, no, és una sorpresa. Ara, aquest estiu, venint a col·lació del Joselito, veig el No tenim vergonya, aquest programa de la història de TV3.
Sí, de Zapping.
Ho vas veure, no? No donava crèdit. Jo no recordava...
Un problemilla que tuvo.
Sí, amb un telenotícies van explicar la història de que el Joselito va anar a la guerra d'Angola.
Però, a veure, un moment, és que és tanta informació. En un TN parlen de Joselito anant a la guerra...
Sí,
però...
sí. Bueno, és un TN de l'any 80.
No, sí, de l'any que sigui, però
l'any
em sorprèn.
91. Crec que és l'Alcius que dona aquesta informació.
Com han canviat els TNs, no? Ara que estem amb l'últim llibre de poesia de no sé qui, i l'any 81, Joselito.
És que, déu-n'hi-do, a la guerra d'Angola.
Als anys 50, la veu d'aquest nen omplia sales de cine. Li deien el petit Rossinyol. Avui, José Jiménez Fernández Joselito ha tornat a omplir una sala. La sala cinquena de l'Audiència Provincial de València, on s'ha fet el seu judici per presumpte tràfic de drogues.
Ah, ara entenc.
Durant la sessió, la fiscalia ha demanat 5 anys de presó i una multa de 10 milions de pessetes per un delicte contra la salut pública. Joselito va ser detingut per la Guàrdia Civil el 29 d'agost a Iàtova, a València, quan viatjava amb la seva companya, Esther Conde. La patrulla havia observat que des del BMW de l'exnen prodigi s'havia llançat una paperina amb 85 grams de cocaïna. Segons la policia, que l'investigava des de feia mesos, Joselito controlava la distribució d'aquesta droga a la zona d'Utiel, on vivia. Després d'eclipsar-se com a cantant, se'n va anar a Angola a fer de mercenari.
A veure, o sigui, aquí
com la Wagner, com
però,
Wagner,
no és que fessin una notícia de la guerra d'Angola, és que faran una notícia perquè la van enxironar.
Sí,
això
però
sí que era notícia.
I ho va explicar al programa.
Clar,
bueno, però també va estar
i llançava la cocaïna per la finestra.
Home, clar, si al veure que venia el cotxe darrere de la Guàrdia Civil...
Però sí. Però a veure un moment.
Com si fueran caramelitos.
A veure, pensem un moment.
Pensem,
si tens a darrere el cotxe de la Guàrdia Civil i les lleis de la física no han canviat... Jo diria que la papelina va enrere.
Li va estampar la cocaïna...
Li va caure la papelina al vidre del cotxe.
Va al parabrisa de darrere, diria jo. Això és com quan fas aigua, que va parar l'aigua al de darrere. Si tu llences la cocaïna pel vidre, doncs va parar la policia.
Ja, bueno, doncs mira...
Quan la policia que... tingués el vidre obert, sí, doncs sí. Escolta'm...
Però està en forma, està bé.
Sí,
està
no,
bé.
Molt bé.
No volé.
A veure, perdona.
Déu-n'hi-do la vida d'aquest home, que jo ara estic llegint que no només va conèixer Joan 23.
Calla, Carla, la Caglà s'ha enganxat a la vida de Joselito.
Es va fer amic de Frank Sinatra.
Imagina't.
Va conèixer a Dean Martin, a Barbara Streisand, a Charles Chaplin, a Cantinflas. Va conèixer Fidel Castro i també a Che Guevara. O sigui, atenció, eh?
Sí, i a mi...
Sí. Bé, continuem perquè hi ha un programa que jo sempre dic que des d'aquí ho vaig dir la temporada passada. Hem d'anar seguint perquè ara a Telecinco, evidentment, ens hem quedat òrfans amb la graella. De... A vostè li ha agradat, Si és la vida, aquest programa de l'estiu, abuelo?
És que no feia res més.
No feia, però s'ha enganxat.
Trobo que el títol és trist.
Sí, és la vida.
Programa d'estiu. És un títol que podia posar perfectament vostè, no? Si és la vida.
Quin
dia passa, no?
Anar passant
les hores, la calor i tot. Doncs m'he passat a 4, perquè fan 4 al dia, que és aquest magazín que hi ha una mica de tot.
Sí.
Sobretot la part final m'agraden les notícies curioses. Atenció a la història de Pocholito. Pocholito, atenció, que és d'aquí a Santa Coloma, eh?
Ah,
sí.
Que dice, bobo.
Sí, hi ha una dona que té un problema amb una mascota, es diu Pocholito, i està fent una crida perquè tot Catalunya el trobi.
Hola, buenas tardes.
Claro, habrá quien no lo entienda, un loro que es una mascota muy importante para esa familia. ¿Cómo de importante es Pocholito en vuestra vida?
A ver, es que no es una mascota. Nos ha cambiado la vida desde que se nos fue. Ha cambiado totalmente. Es que vivimos para buscarlo, vivimos para... Me despierto pensando dónde está, quién lo tiene. Salimos, recorremos, dejamos carteles. Y regreso a la noche, cuando regreso sin él, pues me duermo llorando.
¿Cuándo desapareció?
Vale, él se escapó el 3 de julio, volaba suelto dentro de casa.
Ay.
Y la verdad es que la jaula solo la usaba para dormir. Ese día hacía viento, se posó en una silla que está al lado del ventanal y a lo que levantó la cortina el viento, salió. Nosotros vivimos en un tercer piso, mi marido cuando lo alcanzó a ver se asomó enseguida y lo vio volar hacia Santa Coloma. Nosotros estamos en Badalona.
Aquesta ha anat a buscar femella per algun lloc, o estava fart de viure en aquella casa.
Jo conec propietaris de periquitos que tenen aquesta cosa, de que els deixen, clar, els sap greu que estiguin tancats a la gàbia, els deixen volar pel menjador, i llavors doncs l'animal a la que veu un forat, doncs adéu-siau.
Que vagi a qualsevol ciutat, a la Diagonal, allà on sigui, agafi una cotorra aquestes argentines, semblen lloros, és el mateix, i no notarà la diferència.
Si no, les pintes.
I la següent notícia...
Però no trobeu que es perden molts lloros?
Sí.
Hi ha molts rètols, eh?
Hi ha molts cartells.
Des busca Mallorca, s'ha perdut, ha marxat.
Els lloros són molt independents, volen fotre el camp, que han de fer a casa. Els agobien.
Els lloros els obliguen a anar repetint coses i ells volen dir la seva. Se'n van i comencen a parlar i explicar.
I la següent notícia que tractaven a 4 al dia, que és una notícia que a mi em va cridar l'atenció, que és la història de Bisbal amb el metro.
Sí, la història que no és certa.
Perdona?
No és certa.
Va ser un dels hits de finals d'estiu.
Sí.
Això ho vull destacar perquè és que no donava crèdit a la notícia i la mateix, la manera que ho expliquen, eh?
El metro de Madrid habría sido testigo de cómo uno de nuestros artistas más internacionales hacía uso de sus instalaciones con esa humildad que le caracteriza.
Hola, Metro Madrid. Acabo de encontrarme a David Bisbal cagándose en el suelo, jugando con la caca y chillando como loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada.
Ante tal acontecimiento, el metro de Madrid se habría puesto manos a la obra para evitar que las defecaciones del artista molestaran a los usuarios del medio de transporte.
Gracias por avisar. Estamos enviando a varios agentes a la zona. Buena tarde.
Le dio a David Bisbal un apretón en pleno viaje. El artista se sorprende, se indigna por esta pillada y decide escribir al tuitero que desvela su supuesto secreto.
Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del metro.
Buenas tardes, David. Solo confirmar si es verdad lo de que has estado defecando y gritando por el metro. Un saludo.
Perdona, David, te he confundido con otro entonces. Te parecías mucho. Además, el tío gritaba, bulería, bulería.
Ai, això és la calor. És la calor d'aquest estiu.
És la calor i els community managers pobres que van de bòlit, eh?
I David Bisbal contestant.
Bueno, a mi no em preocupa que contesti David Bisbal, em preocupa que contesti el metro de Madrid. Això sí que em preocupa, que no tenen res més a fer que contestar aquestes tonteries. Rocco, gràcies. Fem una pausa de seguida. La Míriam Díaz amb últimes notícies sobre la Real Federació Espanyola de Futbol i l'enigma Xinxó, que el tenim a punt de resolució.
Joselito, no viene?
RAC 1.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1.000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. A la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Mentre la Míriam ens reparteix els deures, que són els que executarem a continuació,
l'examen.
La pubilla de Banyoles, amb la Maria Xinxó hem de resoldre un enigma sobre Freddie Mercury.
Sí, hem de resoldre un enigma, si us sembla. Recordem, la pregunta d'avui era per què Freddie Mercury va cantar Imagine de John Lennon en un concert de Queen. Recordem el moment en què cantava. Ups!
Opció A, perquè era la seva cançó preferida. Opció B, perquè Mercury i Lennon eren amics i li va venir de gust. Opció C, perquè el públic va començar a corejar-la i ell s'hi va afegir. O opció D, perquè acabaven d'assassinar John Lennon. La resposta...
M'has fet dubtar, eh?
Sí?
Sí, perquè per un moment he pensat que potser es coneixien o...
Sí. T'he de dir que sí, es coneixien.
Ah, es coneixien.
I eren amics.
Però?
Però la resposta correcta
sí?
És l'opció D.
Ah.
Perquè havien assassinat John Lennon, que eren molt amics, com dèiem, i Queen tenia un concert, i llavors cantar Imagine va ser d'alguna manera el seu primer homenatge.
Molt bé, com ha anat això?
Doncs força bé, perquè avui hem rebut 456 mails i d'aquests 435 són correctes,
molt
per
bé.
Tant, molt bé la gent.
I tant.
Necessitem un número de l'1 al 435, senyor Buigas.
Bueno, ja els tens tots, tu.
Diguin un.
Però per què necessites si els tens tots?
Per fer el sorteig del premi, va.
Al 200.
Al 200, vinga. Segons, sisplau.
Vinga, va, busca'l, busca'l.
Estic baixant.
Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha notícies, no?, de Rubiales i companyia?
Sí,
ara en parlarem, eh?
La federació de moviments.
Moviments a la federació.
I ja tenim el nom del...
Si hi ha els que hi han de ser.
Del guanyador és Jordi Riera Puig. Diu, opció D, perquè acabaven d'assassinar Lennon, després varen coincidir al cel. Salutacions, Jordi Riera Puig.
Molt bé. Bravo.
Felicitats.
Jordi, felicitats, Maria, fins demà, que vagi molt bé.
Que després torno. Si em deixes, després torno.
I tornes amb un tema molt interessant.
Sí.
O vols avançar o no?
Faré com a
fes com el Rocco, no? Fes, com un, sí, fes una cosa.
A veure, només diré cabells blancs.
Ai.
Cabells blancs.
Pero blanco.
Sí.
Cabells blancs molt comentats en...
No diguis més coses!
Molt comentats. Cabells blancs comentats, ja està.
Maria, ja ho coneixeràs. No es pot callar res, en Marc.
Vam explicar alguna cosa i jo la difonc. Maria, fins després, gràcies. L'afer Rubiales continua portant cua. Va marxant gent. Qui toca ara?
A veure, a falta de comunicat oficial,
sí?
Però Jorge Vilda... Xau Xau, l'entrenador doncs, actual de la selecció femenina, a qui Rubiales li volia pujar el sou.
Sí, mira
mi,
que és estrany, perquè li volia pujar el sou. Se'l va veure aplaudint de gust, que jo vaig veure que aquest home aplaudeix el discurs. Perquè l'ha sentit bé, eh?
Doncs ja ho ha explicat en Damià López durant tot el dia, però és doncs ja un fet, aquest acomiadament de Jorge Vilda. Es farà oficial aquesta tarda. En recordem que hi ha aquesta reunió a 6:15 entre el president interí de la federació, Pedro Rocha, amb Víctor Francos, que és el president del Consell Superior d'Esports, on se li comunicarà doncs aquesta decisió. Una federació que, escolta, ha girat com un mitjó la seva actitud amb l'arribada de Rocha, perquè atenció al comunicat, que s'ha avançat a les 3, que acabava de sortir, però tenim la literalitat d'una carta que signa Pedro Rocha, on demanen, atenció, disculpes al món mundial, a tot el món del futbol i a la societat en general, pel comportament, diuen, inadmissible del seu president durant...
Perquè és, si queda algú que se sent al·ludit i que li sap greu, demanen disculpes a tot el món del futbol.
A tot el món del futbol, a totes les institucions
a tothom.
Del futbol,
tothom.
A la societat en general, que diuen que el dany doncs, ha sigut enorme i doncs, que no representa aquesta actitud la societat espanyola i a més anuncien que repararan com més aviat millor el dany causat a les jugadores de la selecció.
Doncs esperem que així sigui. Tenim el Damià a Madrid, a la que hi hagi un comunicat oficial, us ho farem saber. I si no, a partir de les 7 de la tarda, en aquest nou espai que hem inaugurat... El temps afegit amb l'Edgar Fornós...
No, Vicentes i Deportes.
Temps afegit amb l'Edgar Fornós i el Clapés, us explicarem què és el que passa.
Exacte.
I no deixem de parlar de la selecció femenina de futbol.
No, perquè anem amb la, que podríem dir, la cagada...
No, a veure, més cagada, portem un programa que hauríem d'anar frenant la incontinència.
Sí, sí, que hem de dir que és la cagada del dia.
A veure, què ha passat?
Supercagada i una supercagadíssima.
Sí, sí, sí. Supercagadíssima, podríem dir, perquè és que ho ha fet el govern espanyol amb les actuals campiones del Mundial Femení. Moncloa ha decidit donar la medalla d'or al mèrit esportiu a les jugadores de la selecció espanyola. Ja ha publicat el BOE la decisió i...
Fins aquí tot bé.
Tota la llista de les premiades.
Sí. Uh-huh. És a dir, publiquen el BOE amb la llista... Bueno, premiades. Uh-huh. Amb les que es mereixen aquest reconeixement.
Exacte, no?
És una loteria.
Medalla d'or al mèrit.
Sí.
I clar, tant nom i tant de cognom, doncs què podia passar?
No pot ser, eh?
Sí.
No, o sigui, no pot ser.
Sí.
No pot ser.
Hem de dir que no és una cagada qualsevol, perquè és que han donat la medalla a una influencer.
Però a veure, un moment, o sigui, a veure, és que això és increïble. O sigui, estem en un moment en la lupa posada sobre aquest tema. Acaba d'explicar la Míriam que demanen disculpes a tot el món del futbol per unes actituds que no s'haurien de repetir, i patinada a l'hora de donar una medalla.
I, no, i és que a més és la primera que surt a la llista.
Però a qui li havien de donar i a qui li han donat?
A veure, li han donat a Ivana Icardi, vale? Que qui no la coneixi, doncs és la germana del futbolista Mauro Icardi,
sí,
i una exconcursant del programa Superviviente.
Sí, ara mateix un exconcursant de Supervivientes té una medalla
per el mèrit esportiu. Què et sembla?
Pel seu mèrit, per la seva participació, sí, al Mundial de Futbol, sí, on no va participar i segurament no sabia ni que existís. No.
Perdona, però Superviviente es una prueba de resistencia que es mucho más duro que un partido, porque no son 90 minutos. Mm. Ante todo, son día a día que tiene que aguantar, pescar, buscarte la vida, hacer fuego, mantener fuego, guardar fuego, las tradiciones del equipo.
Sí, que sí. Sí.
El respeto, cocinar el pescado, eso sí que deporte es vida, ¿entiendes? Deporte para vivir.
¿Cómo te anan l'estiu, Adri?
Mucha nieve.
Nieve, me la coloca fotut.
Yo sí que tengo, pero...
Us ha nevat molt a casa.
Ha nevat mucho.
Que heu anat als Alps, suïssos.
¿Dónde?
Va, Ivana Icardi, una medalla que no es mereix, i que qui s'ha quedat sense aquesta medalla d'or? Doncs ella. Que és Ivana Andrés, que no és ni més ni menys que la capitana de la selecció.
O sigui, d'Ivana Andrés, que és una de les capitanes, la capitana, anem a parar...
A Ivana Icardi.
A Ivana Icardi, participant de Supervivientes. Sí. Doncs aquesta cura i aquest bon tracte... amb la Federació Espanyola de Futbol...
El Ministeri de Cultura s'ha cobert de
veritat. Sí, s'ha ben lluit.
Però és que no és l'única cagada. N'hi ha una altra.
Supercagada.
Vale, sí, que sí, sí.
Perquè també han escrit malament el segon cognom d'Aitana Bonmatí, que es diu Aitana Bonmatí Conca, sí, i el boi apareix com a Aitana Bonmatí Conques.
Bueno,
els hi ha sobrat un...
Bueno, increïble, eh? Sí. Perquè ens ho explica la Míriam, eh? Perquè si no sembla un gag de l'humor més ranci. Senyor Laporta, bona tarda.
Bueno, això li pot passar a qualsevol.
Bueno, a veure, perdoni un moment.
Ara tenim una mica de cura, eh?
Una concursant, hem premiat una concursant de Supervivientes i li hem canviat el cognom a l'Aitana Bonmatí. Eh?
Són moltes nenes.
I... No, moltes...
No, ja no anem bé, eh? Veure, no són nenes. És que clar,
pues noies, nenes,
són dones. O no són dones?
No són dones,
no són nenes, senyor Marcelí.
Quants anys tenen?
No tenen 3 anys. Ni 5 ni 8.
Bueno, la qüestió que
són adultes, per tant són dones.
Passa en qualsevol moment que et pots oblidar del nom de qualsevol de les nenes i no passa res.
Bueno,
per reforçar el Barça femení, clar. Andrea Pereira, Asisat Oshoala o Leila Ouhadabi.
Totes molt bones jugadores, però la Leila, com has dit, de cognom?
Leila o Wahabi?
No, no les conec, vaja.
Les tres són jugadores del Barça femení.
Ja. És que no ho sé, Leila, Neina, Wahabi...
Tenint en compte que és un jugador, no és jugadora del seu club, potser s'hauria d'aprendre.
Tu li dius nena, tu li dius xata, tu li dius guapa, i t'entenen igual, però no passa res. Ara, a veure, jo ara, amb seus noms, això sí, me'ls he anat aprenent tots, mira, escolta.
Encara crec que hi ha molts culers que no les coneixem. I bueno, ara et puc parlar de la Jana, del Gio, de la Baños i de la
Baños.
Amarowi, la una que té un cognom complicat i la
sí,
i la
ja està.
I la Raycourt, la que fa gols.
Raycourt,
la que fa gols.
Però en aquest document no m'he fixat mai. Hi ha algú que diu ja està?
Sí.
Deixa-ho.
Però
president, deixa-ho aquí.
Ho podem tot, però no és la porta, no. És a dir, hi ha algú al voltant que li diu president,
està posant nerviós.
A veure, tornem a escoltar.
Encara crec que hi ha molts culers que no les coneixem. I bueno, ara et puc parlar de la Jana, del Gio, de la Baños i de la Hamarowi, la una que té un cognom complicat i la del cabell curt, la que fa gols, la nigeriana.
La nigeriana.
Pues ja està, tu, Jey, nigeriana, Rubita, ja està, tu, t'entenen, no està complicat, tu.
President, fer els deures i aprendre's els noms.
Tens en compte que, Marc, aviat ens passarà a nosaltres, eh? Tanta gent treballant aquí. L'equip que va ser més gran.
Sí, sí.
Jo no sé com se diu tothom, eh?
T'ho dic ara.
Jo tampoc.
Bueno, avui hem plantejat una pregunta als oients, Marta, sobre una qüestió que ara comentarem amb la Míriam, i és una pregunta que està tenint moltes respostes perquè va de germans, això, Míriam.
Sí, sí. Mira, perquè avui, com que no hi ha en Toni, per tant, les rates ballen, doncs dic, escolta, anem a celebrar una mica el Dia Mundial del Germà. Como una loncha de queso en un sándwich preso,
te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Bueno, és el millor exemple perquè...
Home, és el millor exemple que us podia
posar. Eren una... Bueno, eren. Eren i són. Sí, bueno, hi ha una part del grup que encara és, també.
Les Flors Maria, l'exemple que potser barrejar família i negocis, doncs, no és potser la millor idea. Bueno. D'altres els hi ha anat molt bé, els germans Roca, els Estopa, a Pimpinela, els germans Calatrava, d'èxits a la seva vida. Aquests companys de vida que tenim, els que en tenim, amb qui compartim secrets, confessions, moltes vegades roba,
Baralles, les baralles entre germans són les més bèsties que hi ha sempre.
I aquí, com el pare o la mare, no sovint els hi diem pel seu nom, sinó que els hi posem, doncs, un mot, no?
Un mal nom.
Carinyós o no.
Sí.
Per exemple, entre els influencers i tiktokers està molt de moda dir-los
bro. Claro, y entre los tete, claro, tete, tu, aunque eres hermano, tu li dices bro.
Exacte, és que el drama, per entendre'ns, el drama lingüístic, és que ja no diuen bro a un germà,
no,
diuen bro a tothom.
Claro, tete.
La Marta és una bro.
Bro. O sigui, és constant, això de
bro. Bro, claro, tete, bro.
Tu vius, Marta, amb els fills adolescents, no?
No, a veure, jo ho veig quan parlen amb els seus amics.
Claro,
bro és bro.
Bro, claro, tete, bro.
No, entre els meus fills no es diuen bro. No. Es diuen pel nom.
Però,
a casa meva ens diem pel nom.
S'han apropat, perquè abans eren tiets i ara són germans.
Però sí que és veritat que si poseu l'orella en qualsevol conversa d'adolescents, jo el tren ho faig sovint,
oye, bro.
Tot és bro i
bro, tete, loco.
Al final de cada frase, és constant. És constant,
tot bro
i tete. I del pal.
I loco.
El pal.
Això és justament el tema de que es fa servir bro.
Bro.
És el que critica amb ironia Julio García, que és un tiktoker andalús, en aquest vídeo que s'ha fet viral.
Y yo estaba pensando en la gente que dice bro, siendo de Andalucía cerrada. Vamos a ver, no puedo entender que tú seas tiktoker, que te quieras creer de Madrid capital, pero hermano, eres de un pueblo de Andalucía. Hay variables, hermano, Quillo, Pisa, Cabeza, Oseli, Chihuili, compadre, hay un puñado. Hermano, escúchame, eres andaluz, no eres de Wisconsin, que eres andaluz. ¿Cómo vas a decir, bro, habiéndote montado en la olla a la feria, compadre? ¿Cómo vas a decir, bro, si liga en el barco vikingo? ¿Sabes qué te quieres decir? Que tiene las paredes de Gotelé y dice, bro, que tu abuela ve Juan y medio.
Aquest últim argument és molt definitiu, Tu abuela ve Juan i medio.
Jo, aquest noi, jo no sé si té raó o no, o és un xitxarel·lo, perquè ha costat una mica d'entendre, eh?
Bueno, és andaluz cerrado, ja ho diu ell.
No, cerrado, però cerrado. Però amb això li dono la raó, això d'un brot per aquí, brot per allà.
Jo primer, brot no, brot. No és brot.
Bro.
La brother.
Jo primer vaig entendre que no fos un rot. Que deien rot aquí, rot... Perquè, saps que
però quin sentit tindria que es diguessin rot?
Perquè veuen això dels monstres.
Ah, dels monstres, de les begudes, sí.
Que hi ha cocaïna a dins.
No hi ha cocaïna.
A dins es veu que dins hi ha cocaïna. És aigua amb cocaïna.
Sí. No, però què està dient?
És aigua amb cocaïna. No, si fos...
Per favor.
Un moment. Vols dir que no s'hi fan amb cocaïna?
Perdoni,
perquè se prenen allò...
Vol callar un moment?
Corren com un...
Però vostè és conscient del que acaba de dir?
Això dels monstres...
No et torni a dir...
No digui la marca, li posaran a denúncia.
És que li caurà una...
Bueno, no sé...
Per dir una cosa que no és certa, a més.
Bueno, no és veritat.
Molt semblant. Els bulls.
No, deixi... O sigui, surti d'aquest camí, perquè acabarem malament.
Per mi, que això és sifon amb cocaïna...
Se'ls accelera el cor,
Sí, perquè porta cafeïna...
Cocaïna...
No porta cocaïna, porta altres coses...
El rap puff...
Deixi de dir coses.
El gran puff...
Va, per favor.
Bueno, total, que això del brot, que és una moda que jo...
Bro!
Mira que hi ha sinònims bonics en les llengües de tot el món. Per exemple, en català, amic, col·lega, camarada, que ho deia Lenin. Lenin deia camarada, com és el camarada, allò, socis...
Col·lega ha perdut molt.
I soci, antes es deia soci.
No, encara es diu alguna vegada soci.
Sí,
fa una mica de ràbia, com dir crack, per exemple, que també fa ràbia, però es diu encara.
Però ara imagina't un jove dient, passa'm el porro, camarada. Sona una mica com si fos Stalin que li digués a Lenin. passa'm el porro, camarada. El Trotsky. Trotsky, que amb el piulet clavat al cap. Passa'm el porro, camarada. Seria una cosa que també faria com a bonic de veure, saps? Que dir? I, mira, no sé, hi ha 50.000 noms per dir això. Al Camp de Tarragona diuen sí. Txec.
Check.
A què?
No, l'exemple de coses que es pot dir.
Fixa't si hi ha sinònims.
Però ha dit...
A què?
Passa amb la xeringa. Caganiu?
Jo no he dit res d'això.
Són exemples, exemples. Però ella diu que caganiu és...
Caganiu és per nen petit, sí. Però
quin exemple és?
Petits,
però com li demana?
Però quin exemple és aquest? És que no em quadrava ara...
És que aquesta frase no té cap... O sigui, a veure...
Són exemples aleatoris.
Què veu la bestiesa que acaba de dir? Que no, com li demana a un nen petit que li jo faci la xeringa?
Porto una tarda de querella constant, eh?
Mira, menys brots i més minyons. Això és el que s'hauria de fer en català i ja està. I ara me posaré a escriure una pancarta, me prendré un fronster d'aquest,
sí.
Bull,
i morirà ràpid.
Me posaré un bull d'aquests de sifó, i me poso a fer una pancarta gruixíssima. Menys brots i més minyons.
Está güey, abuelo.
Bueno, per emmarcar, la seva intervenció. Sí, avui, en tot cas, hem recollit aquest Dia Mundial dels Germans i hem preguntat, les germanes, hem preguntat com els hi dieu, però... quin nom, com els coneixeu, o sigui, els...
Com
jo, mira, jo els hi dic, jo li dic teta.
Com?
Teta.
Sí? A la teva germana, sí. Teta.
Però
d'on ve,
teta? Però com li dius, teta? De germaneta... Ah,
de teta.
No, però això t'ho fas tu, de germaneta, podria ser...
Sí, teta.
Eta. De germaneta, eta. Que res, mira, grup terrorista, eh?
Va, la gent ens comenta altres maneres de dirigir-se als germans. Per exemple, la Rosa Roja ens diu... Jo l'anomeno el desgraciat.
I diu,
amor fraternal en estat...
Ja us he dit que els germans són les baralles més fortes i les coses més fortes es diuen també entre germans sempre.
La Paula diu, pel seu nom, però quan el vull fer empipar, li dic Puchurreto, que és com li diuen mons pares, com li deien mons pares de petit, i el feien enfadar. Ara té gairebé 21 anys. Puchurreto. El Pere Rimbles diu, pel seu nom i tot el que no sigui això, és un atac a la civilització avançada.
A què?
Sí, ell considera que no dir-li pel nom
que
a un germà, o sigui, dir-li, doncs això,
sí.
Puchurreto, teta, tete, ell diu que és una
altra variable
a la civilització avançada.
Sempre m'ha fascinat que són els fills que diuen el nom als pares. Coneixeu aquests exemples? És a dir, que no ho diuen els pares.
No diuen pare o mare.
Els diuen els noms.
Clar. Sí,
és veritat. Hi ha gent que,
si això, jo m'he trobat en lloc
dient
sopars i dinars, amics que tenen criatures... Això acostuma a ser criatures una miqueta crescudetes, però aquest fenomen existeix.
I ara?
Que diuen, sí, Marta...
A mi m'ho diuen per fer-me rabiar.
Ah.
O sigui, de vegades...
Quan hi ha tant gana, ets Marta.
Ja li dic, no em diguis
tus
Marta.
Tus fills.
Sí. No em diguis Marta. Sí, ja està.
Per què no?
Però com és que
perquè no vull que em digui Marta, el meu fill.
Perquè sa mare...
És teu, eh? El fill és teu, eh?
És el meu fill, sí.
És teu.
No és el seu fill, m'entens? És meu.
Veus?
Vinga. Més. El Toni de Fez diu, a la meva germana li dic negre, des que era petit. El Jordi Zamora
no
diu,
tenim
depèn
més context,
del moment. No tenim més context. El Jordi diu, depèn del moment, normalment pel nom. Si estem de conya, li dic tio o tia. Si m'estan emprenyant, simplement idiota. El Josep Rodrigo, jo a ma germana li dic mana, que és un terme que també utilitzem per les cosines a la zona del Montsià.
Té sentit, mana, perquè si la Míriam de germaneta és eta, doncs també hi ha anat a parar.
I per acabar, el Marc diu que li diu al seu germà xinxon.
Mira com la Maria.
Deu molestar.
Doncs teniu el Twitter obert per anar posant els vostres qualificatius, amables o no, als vostres germans i germanes. Sí. Mentrestant parlem de coses una miqueta més serioses, perquè la Moncloa no veu clars els plantejaments que Carles Puigdemont ha fet aquest matí per poder arribar a una negociació per la investidura de Pedro Sánchez. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, no ha tancat la porta al diàleg.
Que nos separan un mundo de esas posiciones, que nuestras posiciones están en las antípodas, y yo lo que sí quisiera es aprovechar para reiterar cuál es nuestro marco. Para abordar esta situación tenemos una herramienta que es el diálogo, tenemos un marco que es la Constitución y tenemos un objetivo que es la convivencia.
No diríeu mai a qui no ha agradat. El PP no ha caigut bé, Alberto Núñez Feijóo, que ha deixat a l'aire la reunió amb Junts després d'escoltar Puigdemont, perquè es veu que les peticions del president no li han fet gràcia.
Exacte, diu que si aquest requisit de la, és l'amnistia, es poden doncs estalviar aquesta trobada, la conferència de Carles Puigdemont, que ha generat una gran expectació aquest matí al Zon Hotel de Brussel·les, situat prop del Parlament Europeu. Des d'allà, l'expresident ha fixat les condicions prèvies a una negociació que culmini amb un acord històric.
Nosaltres no en parlem d'un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de Nova Planta que va abolir les institucions.
Puigdemont ha anunciat les tres condicions per poder negociar la investidura de Pedro Sánchez, entre elles l'amnistia, i ha deixat clar que no renunciarà a res i que no té por d'una repetició electoral.
Molt bé. Enviat especial, perdó. Ara podem escoltar el document? No, ja està. Dic enviat especial de RAC1 a Brussel·les, l'Adrià Santa Susana. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal el Zon Hotel? Zon Hotel, ho heu pronunciat així la Míriam? Zon Hotel?
Bueno, bé, no és un hotel de gaires luxes, però tampoc no és una pensió, vull dir, està a prou correcte.
Home, però vull dir... Però si fan trobades habitualment aquí, o hi hem anat avui perquè en una ocasió especial, o com va això del Zon Hotel?
Bueno, està molt a prop del Parlament Europeu, que això suma punts perquè, diguéssim, el trasllat després pel Carles Puigdemont i la resta que són eurodiputats, doncs ho tenen molt a prop, i bé, i tenien una sala de conferències que està prou bé, que hi han pogut doncs entrar aquestes 50-60 persones, ho han pogut tot decorar com ells volien, i això, doncs, és el que han, per això han utilitzat aquest hotel. Els hi sortia a prop, no sé preus, si era més barat que un altre o no...
Caríssims els hotels, eh? I a Brussel·les, segur. I allà al costat, encara més.
Home, mira, per un cafè sol m'han cobrat 5 euros.
Què?
Sí.
Perdona?
Sí.
Oh, però...
Bueno, escolta, els corresponsals de RAC1 estem un moment que no podeu prendre ni un cafè, perquè és caríssim, això,
són 10 litres de cafè.
Però què t'han posat?
Sí.
No, un cafè sol.
Però que has trencat la tassa.
Cafè sol, no he trencat ni la tassa.
Però al mateix...
I ni tan sols, però en el Zon... tan sols han posat un gotet d'aigua, que això ho fan molt a Bèlgica, doncs ni el gotet d'aigua.
Però això el Zon Hotel o un altre lloc, aquí?
No, el Zon Hotel.
Ni una galeteta Lotus d'aquella de...
República...
Han posat una galeteta, però que no era Lotus. Ah? Però no era tan bona.
La República Catalana sortirà cara, si hi haurà hagut molts cafès avui a la reunió.
Jesús.
Bueno, ara anirem a la teca, però la sensació que he tingut els periodistes, les persones que estàveu seguint aquesta trobada, què és? D'empat, de victòria per un cantó, de partit que li falta una segona part...
Home, falta una segona part i segurament una tercera. Diguéssim que avui és un punt de partida. Avui es posen aquestes condicions damunt la taula, avui sabem per la boca de Carles Puigdemont que ell vol negociar, que té la intenció d'obrir aquesta via del diàleg, això sí, amb aquestes condicions que ara explicarem, i per primera vegada, segurament en els 6 anys des de Carles Puigdemont és a l'exili, ell se sent reconegut com a interlocutor polític. Ho vam veure ahir mateix amb la reunió amb la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ell té una importància i un poder de decisió que no havia tingut fins ara. Ell es veu fort, se sent fort, i utilitza aquesta força per tensar la corda al màxim en aquesta negociació.
La negociació és important, sobretot per les condicions que posa Puigdemont, que té una paella bastant important i un mànec bastant llarg.
I tant si la té.
I aquí la clau està en si un ofereix molt i l'altre no ho pot acceptar. Llavors, si un es queda curt, també rebarà per part dels seus. És un moment políticament molt interessant, però hauríem de conèixer aquestes condicions que demana Puigdemont, Adrià.
Sí, el que hem de deixar clar és que són condicions per començar a negociar. És a dir, no vol dir que si Pedro Sánchez o la Moncloa accepten aquests tres punts hi haurà investidura. No, són tres punts per després obrir la negociació que pot portar o no a la investidura de Pedro Sánchez. Quines són aquestes tres condicions? La primera, reconèixer que Catalunya és una nació i que l'independentisme és una opció política legítima.
Claro.
Que fins ara, diguéssim, doncs, per diferents actors de l'estat espanyol no ha estat així, no s'ha reconegut l'independentisme com un actor polític legítim. L'altra és la llei d'amnistia, que es pot dir llei d'amnistia o llei de reparació o el nom que li vulguin trobar.
La pura veritat.
Perquè hi ha diverses fórmules damunt la taula, sí,
sí.
Però des de la Moncloa, tant sigui consultem el PSOE com Sumar, tots deixen clar que sí, que es pot arribar a un acord amb aquesta llei d'amnistia. I la tercera, que és que es creï un mecanisme de control i de supervisió dels acords al que es pugui arribar a la negociació. De fet, el PSOE i Esquerra ja tenien un òrgan d'aquests de control de supervisió en els acords que havien fet en els anteriors pactes d'investidura. La cosa és si s'han complert o no, però existia aquest mecanisme. Per tant, a priori, aquestes tres condicions que Carles Puigdemont deixa clar que totes són constitucionals, és a dir, que dins dels límits legals espanyols es poden fer aquestes tres condicions, segons Puigdemont, això és cosa de voluntat política, i això és el que explicava aquest matí.
Cap d'aquestes condicions prèvies, cap ni una, és contrària a la Constitució ni per descomptat a cap tractat europeu. Cap ni una. Ni tan sols requereixen un llarg procés legislatiu. Són condicions prèvies que s'han de poder complir abans no s'esgoti el termini legal per evitar noves eleccions. I que si es donen, naturalment ens comprometen per un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor! Aplaudeu!
Bueno, però aplaudirem quan tot això s'hagi tancat, perquè crec que, com deia l'Adrià...
El més calent és l'aigua.
Tot just acabem de començar, i fixa't com és la negociació, sí. Que també ho deia el president Puigdemont, que el tercer terme és que es revisin els altres dos, eh? És a dir, que ens assegurem que tot allò pactat realment hagi d'anar on ha d'anar.
Perquè no se'n refia.
No, clar, imagina't com estan els nivells de confiança. Però aquí la... És a dir, la paella, com dèiem, la paella negociadora inclou una part important, que és aquesta llei d'amnistia, no?
Sí, sí, sí. És la llei d'amnistia que s'ha de produir alguna espècie de gest, fins i tot es podria arribar a aprovar abans que hi hagués la investidura de Pedro Sánchez, escurçant molt els terminis i estirant molt la corda, tensant molt la corda, però es podria arribar a aprovar aquesta llei d'amnistia, que és una línia vermella per Carles Puigdemont, per Junts per Catalunya, com també ho és per Esquerra. Veurem si realment es comencen a parlar aquests tres punts, entre ells aquest principal, que és la llei d'amnistia, fins a quin punt aquest mecanisme de control o de supervisió satisfà el que digui el PSOE. És a dir, en tindrà prou Carles Puigdemont en que el PSOE registri conjuntament amb Junts, amb Esquerra o els partits que siguin una proposta de llei d'amnistia que registri el Congrés dels Diputats i que després ja doncs, vagi agafant el seu curs, o voldrà que s'estigui aprovada del tot abans d'investir Pedro Sánchez?
És una bona pregunta.
Una pregunta que el respon.
I crec que va lligada amb el tercer punt que deia Puigdemont, que ho vol tenir tot controlat i supervisat. Aquí hi ha una qüestió també molt important, és a dir, aquests punts que es posen damunt de la taula són sine qua non, si això no s'accepta anem a eleccions, o com hem d'interpretar això, Adrià?
Sí, sí, en aquest sentit Puigdemont està molt clar, diu, si aquests tres punts no es compleixen, anem a eleccions. De fet, ell ha dit que no té por d'anar a eleccions i que la decisió ha de ser del govern espanyol i sobretot del PSOE, de si vol pactar amb Junts per Catalunya, que vol dir acceptar aquestes tres condicions, sí. I si no, anar a eleccions. De fet, Carles Puigdemont ja fa 6 anys que està vivint a Brussel·les i ell pot continuar i diu que no té cap problema en continuar a l'exili, però evidentment, doncs, si s'accepten aquestes condicions, s'obre una via per dialogar, és el que deia.
O repeteix eleccions amb el risc que els equilibris polítics acabin sent tan fràgils com els d'ara, o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els drets del poble català.
Toma!
I aquí hi ha una qüestió que sí que ens ha cridat l'atenció, Adrià, que és el tema del referèndum, perquè semblava que també hauria de ser una condició important allò que en diem sine qua non, però el referèndum ha desaparegut de la taula? On és el referèndum, ara?
Perquè s'acaba de dir que la
unilateralitat... Puigdemont tampoc ho ha dit bé, eh? Ara, ara.
L'unilateralitat...
Sí.
Es pot fer servir quan vulgui.
No cal el referèndum, no?
El president Puigdemont ha dit que la legitimitat és de l'1 d'octubre, la legitimitat és de l'1 d'octubre, fins que no se'n faci un altre.
Ara, aquí l'important és la neutralitat, la legislació i la neutralitat.
Adrià, com ho ha justificat, això?
Doncs mira, perquè aquí hem de tenir molt clar i hem de fer pedagogia també per entendre, perquè a vegades costa una mica entendre tots aquests processos negociadors i saber què proposa cada un i què proposa l'altre. Estem en dues fases. Una que és prèvia a començar la negociació, que és on estem ara, que són aquestes tres condicions, la més important, la llei d'amnistia, i si s'accepten aquestes tres, després ha de començar la negociació de veritat. I aquí és on Carles Puigdemont i Junts doncs, vol fer entrar el referèndum. Veurem si se n'en surten o fins a quin punt estan disposats a acceptar el referèndum o no des del govern espanyol en aquesta segona fase de la negociació, que és la pròpia negociació que encara no ha començat, o si Junts per Catalunya també fa un pas enrere o recula o rebaixa d'alguna manera aquest referèndum. Ara estem en la prèvia de les negociacions, és a dir, parlem de què hem de parlar, per dir-ho d'alguna manera. Com seurem a la taula? Qui es posarà a la dreta, qui es posarà a l'esquerra? Tindrem aigua, tindrem suc de taronja, per dir-ho alguna cosa?
No, suc de taronja no, perquè és el cafè t'ha valgut 5 euros, suc de taronja, una barbaritat que no podrem pagar, eh?
I el color de les flors, si grogues o vermelles, és important també.
Bueno, les taules últimament no han funcionat molt, eh? Les que hi han hagut tenen tendència a que balli alguna pota. Adrià, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Gràcies.
Què passarà, no?, si m'ajudo en el referèndum?
Què?
Que lo perdereu. Porque Cataluña es socialista, ya no es del Yagró. Ya no es del Yagró. Cataluña es socialista, que en cada elección guanyen los socialistas.
Del Yagró.
Del Yagró.
Del Yagró.
Del Yagró, del Yagró.
Això es una partida pasada. Cataluña ya no está con el Yagró. Está con Salvador Illa y su pelo negro.
Bueno, fem una...
Fem una, avui,
sí, sí, és molt negre. Avui estem
Vamos,
dient més coses de les que hauríem de dir. Dic, de seguida farem una pausa, però abans miríem una última hora sobre el que estàvem comentant, sobre el cas Rubiales.
Que ja és oficial, tenim comunicat de la Federació Espanyola, doncs Jorge Vilda ja no és seleccionador de la selecció femenina.
Doncs vinga, vagin.
El Yagro se acabó.
Vagin passant. De seguida continuem explicant-vos coses. Una curiosa d'avui és que Catalunya ja té un gran magatzem de marihuana i la segona és que m'ha enviat el Guillem Estadella i el seu gos.
Ah, sí?
Només li falta això, aquest nano.
A buscar-lo.
Ah, sí?
Versió RAC 1.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís a policia, sense permanència ni quota d'alta.
I 100% en català. Et protegim?
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
La tornada és bona quan l'estalvi sona.
Aquest setembre en Maller Origen t'ho posem fàcil perquè puguis reprendre els bons hàbits. Omple el rebost amb les millors promocions en fruita i verdura, plats elaborats, refrigerats. Tornar i estalviar amb Maller Origen són sinònims.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Abans de parlar de marihuana, passarem un moment per Madrid, per les Rozas, per saber aquesta última hora de la caixa de cartró que ja està fent ara mateix Bilda i que se n'estaran cap a casa. Una última hora que ens explicarà el Damià López. Damià, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Has vist la caixa de cartró o no?
L'he vist, la caixa de cartró, sí.
Què explica en aquest comunicat?
Bé, el comunicat ha estat un dia de diversos comunicats, perquè fa una estona la Federació Espanyola ha fet un comunicat disculpant-se de tot el món esportiu i no esportiu, doncs, pels últims esdeveniments que tots coneixem, però acaba de sortir un altre comunicat doncs explicant el que era un secret a veus, que s'acaba de confirmar, que és la destitució de Jorge Bilda com a seleccionador espanyol femení. Per tant, Jorge Bilda ja és història, el seleccionador campió del món fa uns dies a Austràlia, en un campionat del món, doncs, que, com sabem, doncs ha passat a ser notícia per molts altres factors i moltes altres històries, no? Bé, Jorge Bilda, doncs, que encara que la Federació Espanyola destaca, doncs, tota la seva feina, ja no és seleccionador, en una decisió que d'aquí a uns instants, en un altre punt de Madrid, el CSD serà comunicada per part del president de la gestora, Pedro Rocha, a Víctor Francos, el president del Consell Superior d'Esports, de manera oficial, per bé que la Federació Espanyola, doncs, ja ha fet oficial a través del seu comunicat, doncs, la destitució de Jorge Bilda. Veurem ara qui és el substitut, perquè sona la curiositat que Bilda era també el director esportiu.
Vaja.
Per tant, ara es podria dir allò de que no hi ha ningú als comandaments, no? Hi ha dos, tres candidats ferms. Un és Montse Tomé, que formava part del cos tècnic, persona de confiança de Rubiales, i és per això que en principi, perquè es diuen moltes coses, però sí que és veritat que no és de l'agrat especialment de les jugadores, però sí que és veritat que, home, que sense Rubiales i sense Bilda se suposa que no hauria d'haver-hi massa problemes per part de les jugadores, però no és la preferida. A partir d'aquí està Sánchez Vega, entrenador reputat del Llevant, que sembla que seria el preferit per part del gruix de futbolistes, i també està per allà, sona el nom de la exjugadora importantíssima com Sonia Bermúdez, però que estaria en tercer terme. Però aquesta és la notícia: Jorge Bilda destituït ja com a seleccionador espanyol femení.
Jo, dues consideracions. Primer, ja que anem a fer un canvi que sigui del gust de tothom, perquè hi ha hagut prous embolics per aquesta qüestió. I l'altra qüestió que et volia preguntar, Damià, no sé si en el comunicat se'ns pot entreveure quina raó dona la Real Federació per aquest acomiadament. És a dir, creu que Bilda s'ha comportat malament, sí, o com ho justifiquen sobre el paper?
Bé, parla de com una de les primeres mesures impulsades pel president Pedro Rocha, no? Jo, és l'únic motiu diguem que esgrimeix. Aquí el que està clar és que des que ha marxat Rubiales, el que està fent ara mateix la Federació Espanyola és prendre mesures per desmarcar-se de tot el que tenia a veure amb Rubiales, no? És el mateix que ha fet Luis de la Fuente, l'altre dia demanant perdó, el que estan fent absolutament tots els actors que tenen protagonisme, més o menys protagonisme, dins del dia a dia de la Federació Espanyola. Ara el que toca és, ho sentis o no, perquè aquí ja depèn del que tu te'ls creguis, no? Tu l'altre dia...
Exacte.
Et pots creure les disculpes de la Fuente. Te les creus, no te les creus, et pots pensar que són sinceres o que ho fa, doncs, per salvar la cadira. En aquest cas, el que fa Pedro Rocha és dir, home, jo puc ser proper a Bilda, puc no ser proper, però home, en una situació en la que Bilda no té staff, bé, sí que té staff, però diguem que els seus entrenadors assistents, els seus i les seves ajudants han posat el càrrec a disposició. El més important, les futbolistes no volen anar. Han dit que si Jorge Bilda continua sense seleccionador, no volen anar. I l'únic argument de la federació és que per llei, si no hi van, els poden suspendre econòmicament i sobretot els treuen la llicència federativa per 2 anys. Home, hi ha un caldo de cultiu i una situació doncs, que no és gens favorable perquè Jorge Bilda continuï. També et dic, fixa't tu que la posició de Rubiales, quina era en l'assemblea? No, no només ignoro absolutament el sentiment i la posició de les jugadores, sinó que Jorge Bilda, et renovo el contracte per 500.000 euros. Sí, sí. Home, doncs ara mateix, en un context de desmarcatge de Rubiales, no li queda cap altra opció a Pedro Rocha que destituir a Jorge Bilda. A
Damià, moltíssimes gràcies. L'escoltarem als butlletins horaris i també el temps afegit amb l'Edgar Furnós. Tinguem comunicacions amb Madrid perquè hem d'anar a Catalunya, on hi ha un gran magatzem, sí, on si en teoria s'hi guardarà tota la gran quantitat de marihuana que es va incautant.
Tota la marihuana que s'incauti a Catalunya. Recordem, avui ho deia el director general dels Mossos, Pere Ferrer, als matins de TV3, que els Mossos desmantellen cada dia una plantació de marihuana a Catalunya.
Però perquè si estem en canvi climàtic.
Cada dia de mitjana pràcticament es desmantella una plantació a Catalunya. Estem amb dades equivalents a les de l'any passat, fins ara. És veritat que durant l'estiu hi ha hagut una petita davallada que estem estudiant, segurament també, doncs, per exemple, amb les plantacions outdoor, fruit de la sequera. Segurament la pressió policial fa que no tinguem plantacions tan grans i que n'hi hagin de més atomitzades. L'any passat vam confiscar 26 tonelades de marihuana. Fixa't. I vam fer més de 2.000 detinguts en un sol any.
Doncs tot això es guardarà en aquest magatzem, que estarà al districte de Nou Barris.
Ha de ser un tros de magatzem, eh? Un tros de magatzem.
Un local que està, atenció, fet a prova de robatoris. Hi ha un sistema de videovigilància i ho custodiaran diversos agents uniformats. A més, la conselleria, atenció, formaran jardiners per podar les plantes i transportar-les fins a les instal·lacions, una feina que fins ara feien els propis Mossos.
Bueno, es parla de Nou Barris, s'ha dit o s'ha insinuat on pot ser aquest magatzem, tampoc no hi ha molt interès, evidentment, per part dels Mossos, en que la gent hi vagi a fer fotografies i selfies, però hem enviat precisament a Nou Barris el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, nois.
Què tal? Hem enviat el Guillem, t'hem enviat per una missió, diguem-ne, doble. Per una banda, veure els veïns, perquè què n'opinen, perquè tindran un gran magatzem, gran magatzem de marihuana, i després una novetat del programa, perquè inclou, senyor Marcelí, vostè que es queixava que era massa gent, doncs el programa ha fet un nou fitxatge, que, atenció, és el gos del Guillem Estadella i que es diu Paco.
No diu res, és un tio tímid.
A veure, per la gent que no ho sap, ara penjarem uns vídeos perquè us pugui veure tothom en aquesta missió d'investigació. Com és el teu gos? O sigui, quina raça és?
És un border collie. O sigui, el pare era border collie, la mare era una cosa, una barreja de tot una mica. Llavors sí que té l'aspecte de border collie, però no acaba de ser un border collie pur.
És petaner.
L'Estadella l'ha portat aquest matí aquí a la redacció. Sí. Ha passat un... Sí. Bueno, estava molt nerviós.
Té molta energia, el gos.
Molta energia.
Igual que el Guillem.
Exacte, igual que l'amo. O sigui, són iguals. Hi ha hagut un moment que jo he marxat a dinar i el gos venia amb mi. O sigui, jo he apretat l'ascensor i quan s'estaven tancant les portes de l'ascensor, el Paco entrava amb mi també a dinar amb mi, dinar directament
avall. És un truc que es fa amb
tothom. Sí, però que curiós, ha passat una cosa curiosíssima, eh? De la quantitat de gent que hi ha a la redacció, ha anat a ensumar a l'Eulàlia Carrascal, eh? Ho trobo increïble, eh?
Li ha caigut bé.
És que és encantadora, l'Eulàlia.
I ella ha dit, és la primera vegada que el veig, eh? Ella ha dit, eh? Ha sigut una cosa tremenda, eh? A vegades els gossos tenen una intuïció.
Sí.
Bueno, com està això per aquí, per Nou Barris?
Doncs mira, ara em trobo davant, diguéssim, del Mercat de la Trinitat Vella o Nova, no sé quina de les dues, espera un moment, eh? Bueno, Mercat de la Trinitat, vale? Hi ha com una rambla aquí, llavors estic amb el Paco, a veure, que busqui coses. El Paco és molt bon, bueno, ja ho porto això a la sang.
Perquè el Paco seria capaç de trobar el magatzem per ell sol?
Sí, segur. Mira, Paco, busca. Espera, va, fes alguna cosa. Espera, un moment. Va, tira.
Fes alguna
cosa. Mira.
Està caminant, el Paco?
Sí, ara està caminant bastant. Vale, estan sumant bastant. Estem a la porta d'un bar ara mateix. Potser aquí també...
Però, oia, bro.
Ai, cuidado.
Amb un bar.
Recorda, a veure, estem buscant el magatzem, no gent que fumi marihuana.
Estem buscant el magatzem. Hi ha un altre senyor amb un gos. Espera, Paco, Senyor, què tal? Mira, ui, espera, que he vist un gos, espera. Ui, com es diu? És macho o hembra? Com va això?
Hembra i ciega.
Hembra i ciega.
Vaya,
com la Shakira. Ui, 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 hòstia. Sí, sí, l'ataca, eh, una mica. Molt bé, vostè, senyor, és d'aquí, de Nou Barris?
Hi ha gossos, eh?
Sí?
Sí.
S'ha enterat que hi ha un nou magatzem on la policia guarda la marihuana aquí al costat? L'estem buscant.
Lo miré por internet.
I què?
No tinc ni idea.
No sap on és, eh?
No.
Però li sembla bé que...
Marihuana o...
No.
No, tampoc.
Tampoc.
Vale, vale, vale. I
però
no sap on...
Consumo Quintos.
El què?
Consumo Quintos.
Ah, vale, aquí al bar, eh?
Sí, en el bar, Quinto.
Vale, vale.
Però pregunta-li si li sembla bé, que li sembla bé que li posin al magatzem, al barri.
Li sembla bé que li posin aquí el magatzem al barri o què, com ho veu?
No lo sé. En algún sitio tienen que ponerlo, ¿no?
Claro.
Llavors aquí va bé, ¿no? Es una tranquila, está bé.
Aquí va bien. Pronto empezarán a quitárselo, pero bueno.
No. Vostè creo que no dura la
mano, ¿no? ¿Cómo lo sabe,
tete? Conozco el barrio. Llevo 50 años aquí, ¿eh?
¿Y qué? ¿Vostè no opina que la marihuana dura poc per aquí?
Pues sí, claro, claro. Se quema pronto.
No.
Se quema.
Se quema.
Se quema.
Bueno. O sigui, no hi fumata blanca de nuevo papa, ¿eh? Es de
no,
Nou Barri.
No, no, se quema sola.
Se quema sola.
Si el almacén está aquí, mejor.
Claro.
Vale, vale. Pues está molt
bé. Quants quintos porta aquest
senyor? Com es diu la gossa?
Perrilla.
Vale, perrilla es diu la gossa.
Ai, que maca la perrilla!
Es diu perrilla.